La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 3 minuts que passen de 2 quarts de 5 de la tarda i sent dimarts, aquesta hora només pot significar una cosa, que arriba la parada solidària a la nostra caravana. I avui coneixem una d'aquelles iniciatives creada fa anys i panys per ajudar els que pateixen, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlem d'una fundació creada el 1898 a Barcelona i de caràcter benèfic assistencial. Té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens, nenes i joves malalts de càncer o altres malalties greus i el suport a les seves famílies. La fundació és present a tots els hospitals catalans on es duen a terme tractaments d'oncologia i hematologia pediàtrica com Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Pau, la Vall d'Hebron, l'Hospital Universitari Parc Taulí o els Germans Trias i Pujol. L'entitat neix com a fruit de la iniciativa d'un grup de persones de la societat civil catalana que, sensibles a les necessitats de nens i nenes malalts de càncer i de les seves famílies, van impulsar la creació d'una fundació que hi donés resposta i des d'aleshores no han parat de treballar per oferir aquesta assistència a infants i acompanyants. Tot plegat li ha valgut a la Fundació grans reconeixements com el Premi Ciutat Solidària otorgat per al Consorci de la Zona Franca, el Premi Josep Trueta o la Creu de Sant Jordi el 2014, concedida per la Generalitat de Catalunya com a reconeixement en lluita contra el càncer infantil i el reconeixement continuat a les seves famílies, així com l'esforç per avançar en la investigació, en la formació i en l'aposta per a implementar programes de participació i voluntariat.
Gràcies, Ina, i precisament per parlar de la tasca de la Fundació Enriqueta Vilavecchia ens acompanya avui a la caravana Arantxa de l'Ara, responsable de l'àrea assistencial i de voluntariat de la Fundació. Arantxa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Ara ens ho explicava la Nina una mica com havíeu nascut. Deixa'm preguntar-t'ho a tu. Com neix aquesta Fundació Enriqueta Vilavecchia? Perquè em sembla que neix tot plegat d'unes colònies.
Bueno, neix de la inquietud d'una pacient. Una
sí?
Pacient, sí. Una adolescent que la seva il·lusió màxima era anar d'acampaments, de colònies amb els seus companys de classe, com fan tots els nens. Però ella estava en tractament oncològic i no podia anar amb els seus companys perquè tenia que fer tractaments, perquè no podia compartir, perquè necessitava cures mèdiques i d'infermeria, i li va transmetre aquest neguit a la seva doctora oncòloga, que era la doctora Núria Pardo en aquell moment, ara la nostra presidenta de la Fundació, i la Núria va dir: això, hem de fer alguna cosa, ho hem de solucionar. Es va remengar i va crear les primeres colònies per nens amb malaltia oncològica i hematològica. Per poder fer-les, es va haver de portar equip mèdic, infermeria, voluntaris i altres nens amb la mateixa situació. Van fer les primeres colònies, com bé d'elles, i un grup de... es va fer una petita ressenya amb el diari, uh-huh. I un grup de persones, com explicava la Nina, va veure aquesta ressenya i van dir: anem a posar fil a l'agulla, i van crear la Fundació ara fa més de 33 anys.
Déu-n'hi-do. Clar, entenc que en aquells anys, parlem de fans i panys, com deien abans, el càncer, i sobretot el càncer infantil, era molt tabú, no? Com ha evolucionat parlar d'una paraula com càncer al llarg dels anys?
Mm-hmm. Bueno, encara continua sent una mica tabú,
sí?
Encara, i més amb nens, no? Sembla, hi ha molta gent encara que no vol veure, no? O no vol saber que els nens es posen malalts, que els nens també tenen malalties greus i que els nens moren també. Malauradament és una realitat a la que ens enfrontem, encara que no la vulguem veure. És veritat que ha deixat de ser tan tabú, es parla més obertament, i sobretot que s'han revertit les xifres, no? Quan la Fundació va començar a caminar, hi havia un 20% de nens que sobrevivien a la malaltia, i actualment ja s'ha revertit aquesta xifra, i és un 80% de nens, ja quasi un 81%, que superen la malaltia. Lo qual, bueno, estem en el camí gràcies a la investigació, gràcies als metges, a les metgesses, als professionals que acompanyen en aquests nens.
Clar, entrem com a, en com afecta un càncer a la vida d'un infant i de com els ajudeu, evidentment, des de la Fundació. Ara, però, suposo que molta gent es pregunta com se li explica a un nen que té càncer.
Doncs posant-se molt a la seva alçada. Nosaltres tenim una psicooncòloga a la Fundació, que és l'Anna Belén Bautista, que fa, fa xerrades en escoles, parla amb els professors, parla amb els companys i adapta a cada nivell, a cada edat, què poden saber i què no. Amb els nens se'ls ha d'explicar el que tenen, no? Cada un, evidentment, amb un nen de 3 anys des d'un lloc i amb un nen de 16, des d'un jove de 16, des d'un altre lloc. Però es té que tenir la possibilitat de poder parlar obertament. S'ha de fer més sensibilització a la societat, per això des de la Fundació també fem molta incidència i en aquest programa a les escoles on col·laborem amb els professors, amb els familiars, amb els nens, per poder, no?, sensibilitzar a tothom de la malaltia i que sigui, deixi de ser aquest tabú que parlaves tu abans, però no només la malaltia oncològica, que va ser la primera passa que va fer des de la Fundació. Ara la Fundació atenem nens amb altres malalties també neurològiques, neurodegeneratives, limitants per la vida, i no només malalties oncològiques, és un bànum molt més ampli i hem de poder parlar d'ell.
De seguida et pregunto per totes aquestes malalties greus que també pateixen els infants. Ens quedem de moment en el càncer, que és la que més coneixem tothom. Et deia abans, suposo que el càncer canvia la vida per complet d'un infant i d'un jove. Si la canvia en un adult, suposo que en un infant és molt més rellevant tot
plegat. Clar, canviar la seva vida, canviar la de la seva família més propera, del seu entorn, no?, dels pares, germans, de l'escola. Els germans són normalment un dels grans afectats, no?, perquè queden malauradament rellegats i per necessitat a un segon terme. Tota l'atenció queda centrada en el nen. La teva vida canvia, deixes d'anar a escola, deixes de fer extraescolars o com aquesta nena que us parlava al principi, no pots anar a colònies, no?, coses que formen part del nostre dia a dia deixen de formar. Has de tancar el teu cercle d'amistats, de família, aïllament, no? Això que hem patit tots ara amb la pandèmia, ells han patit un doble aïllament, perquè les seves defenses estan molt baixes, no es poden relacionar, i el fet d'estar a casa, no?, deixes de tenir contacte amb la teva xarxa, amb els teus amics, al final es crea un aïllament. Des de la Fundació intentem també fomentar, no?, que s'obrin, que aquesta seqüela que provoca el càncer es superi i que els nens, un cop superen la malaltia, puguin restablir aquesta xarxa i també ells mateixos puguin tenir les eines suficients per reintegrar-se i per estar a la societat en plena dignitat i amb tota la felicitat possible.
Et preguntava, Arantxa, fins a quin punt els hi canvia la vida, però entenc que també els hi canvia la seva perspectiva de vida, no? Els hi canvia, és a dir, veuen la vida d'una manera diferent a partir d'aleshores, no?
Clar, bueno, les teves prioritats canvien, no? Canvien les del nen i les de la família, no? Coses que abans et capfiques o que per tu el dia a dia i és com s'acaba el món i te n'adones que no s'acaba el món, no? Que hi ha coses molt importants i aquests petits gestos, no? Aquest anar a l'escola, per exemple, no? El tornar a l'escola és una de les grans fites quan estàs malalt, no? Que en el dia a dia pot ser quin rotllo, tinc que tornar al col·le, o tinc que anar a escola, tinc que anar a treballar, Per ells és la gran fita és aquesta, la normalització, no? I tornar a l'ordre de l'escola, de jugar, d'extraescolars, aquest seria. I això també fa que canviïn, com tu molt bé dius, les teves prioritats, i això t'ho endús. Maduren d'una altra manera diferent. Ni millor ni pitjor, diferent.
Esclar, em poso una mica seriós i una mica dur per parlar de tot plegat, però com dèiem abans, hem vingut aquí també a trencar certs tabús. Si parlem d'aquest tipus de malaltia, hem de parlar de coses molt dures i de fins i tot tabús, com dèiem abans, perquè no totes les històries, per desgràcia, acaben bé. Com s'hi enfronta? O com ajudeu a enfrontar-se a un nano, a un jove, a un infant, a la mort?
Acompanyant-lo, donant-li eines, amb ells i amb les seves famílies. El pitjor que pots trobar-te quan estàs malalt és la soledat, no? I sentir-te incomprès, sentir que no tens un equip al voltant. Nosaltres des de la Fundació en el 2016 vam impulsar l'equip Compta amb mi, que és un equip d'atenció integral on hi ha part mèdica, infermeria, però també hi ha treball social, també hi ha psicologia i també hi ha voluntariat, perquè aquestes 5 potes acompanyin el nen i a la seva família donant-li eines perquè entenguin la situació i acompanyant-los. No la canviarem. La seva situació malauradament no es pot canviar i al final tampoc, però sí podem fer que sigui una miqueta millor, que sigui una miqueta més fàcil, que se sentin acompanyats i que sigui, una, sigui acompanyament en la vida, no en la mort. Nosaltres sempre diem que acompanyem amb la vida, no? Fem aquest tram del camí des d'aquest acompanyament i d'aquest recolzament a tota la, a tot el seu entorn, no només a la criatura.
Llegint un reportatge que us van fer el 2018, si no recordo malament, per TV3, que les cures pal·liatives només arriben a la meitat dels infants que ho necessiten. Això segueix sent així?
Estem intentant donar la volta en aquesta xifra. Amb l'equip Compta amb mi, en el 2016, com et deia abans, quan es va posar en marxa aquest equip, des de Sant Joan de Déu hi havia una petita unitat. La Fundació el que va fer va impulsar que 5 hospitals, que són els que heu parlat abans, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Sant Pau, Can Rutí, Germans Díaz i Pujol de Badalona i Parta Olí de Sabadell tinguessin cures pal·liatives pediàtriques. Fins a aquell moment hi havia cures pal·liatives per adults, però no hi havia pediàtriques. Des de la Fundació es va impulsar que aquests 5 hospitals treballessin en xarxa i atenguessin nens en tota Catalunya.
Perdona, Arantxa, i què es feia amb les criatures?
No hi ha, les cures pal·liatives normalment l'acompanyament és en el domicili, hi ha atenció mèdica a casa, hi ha atenció mèdica a infermeria en el domicili o en l'hospital. Des de l'equip de Compta amb mi el que s'ha fet és que aquest acompanyament, aquestes cures, aquestes atencions mèdiques, infermeria, psicosocial, s'ha fet en el propi domicili, vinculat evidentment a l'hospital, eh?
Clar, ara parlem de càncer, que suposo que és el gruix de l'atenció que doneu, però ho dèiem abans, també esteu per les malalties greus. Què entenem per malaltia greu?
Una malaltia greu és una malaltia limitant per la vida. És una malaltia que repercuteix en tota la família, bé sigui perquè amb el nen les seqüeles que tingui doncs, el vinculen amb una cadira, no? Que no tingui mobilitat i ha d'estar a una cadira i no tingui aquesta autonomia en la mobilitat, bé perquè tingui un respirador, bé perquè és una malaltia neurodegenerativa i que acabarà, no?, en un punt sense retorn.
Com ajudeu des de la Fundació que aquest infant no deixi de ser infant, malgrat tot? Perquè doncs suposo que l'objectiu és aquest, no?
Sí, perdona. Posant-lo en el centre. El més important és que ells estiguin en el centre. No són les nostres necessitats, són les seves. Per nosaltres el joc, el lleure, és un dret. No és una opció. A vegades oblidem, no?, que quan un nen està malalt ja no juga. No, un nen juga. I hem d'estar al seu costat i l'hem de facilitar espais de lleure. Això ho fem molt des del voluntariat. Tenim un equip meravellós de voluntaris que tenen a l'hospital, però també tenen en els domicilis a tota Catalunya i donen aquests espais de respir per les famílies. No? Abans preguntaves, no?, una mare o un pare que està cuidant el seu fill són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies. No hi ha respir, no hi ha festius, no hi ha vacances. Això fa que hi hagi un esgotament físic i esgotament també emocional. Amb el voluntariat és una finestra oberta. Quan van els voluntaris, el que fem és que entri aire fresc i que les famílies puguin ocupar-se dels seus altres fills o d'altres activitats que necessitin. I que el nen pugui disfrutar, pugui jugar, pugui veure amb altres persones, pugui parlar d'altres temes, i això fa posar el focus en ell i en les seves necessitats.
De fet, entenc que la Fundació no seria el que és tampoc sense els seus voluntaris, no?
Totalment. És el nostre pal de paller, és la nostra columna vertebral, la nostra i la de la majoria d'entitats, per no dir de totes. El voluntariat és la nostra energia, és la nostra força, i sense ells no podrien dur a terme molts dels programes, no perquè no tinguéssim gent, sinó perquè la emoció que els hi posen, les ganes que els hi posen, això és impagable.
Abans m'ho deies, els voluntaris que s'encarreguen d'aquest acompanyament als hospitals, als domicilis, recolzament en tràmits burocràtics, que suposo que és una feina farragosa quan estàs pel teu fill malalt, no? I has d'estar sobretot per ell. I una de les coses que em cridava l'atenció és que el vostre web posava com que les famílies han d'estar, ara ens ho deies, 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, també hi ha voluntaris que s'encarreguen d'acompanyar aquests nens i nenes a les habitacions dels hospitals perquè les famílies tinguin un respir, no?
Exacte. Clar, per llei, tu quan, com a adult pots quedar-te sol en la teva habitació un moment perquè el teu cuidador baixi a fer un cafè. Els nens no ho poden fer. Per llei han d'estar acompanyats sempre. Llavors, perquè un pare o una mare, el principal cuidador, pugui descansar, ha d'entrar un voluntari perquè aquella mare pugui anar-se a dutxar o pugui anar a veure l'altre nen, o perquè un pare pugui baixar a fer un cafè o donar una volta o el que o descansar. Hi ha una necessitat molt gran de descansar.
Organitzeu viatges, sortides fora dels hospitals? Explica'm com ho feu, això. Perquè
organitzem tot el que sigui necessari perquè els nens siguin feliços i tinguin aquesta, entre moltes cometes, normalitat. Mira, tot just ara fa 3 anys que no celebrem la nostra activitat estrella, que és una setmana a la neu a Andorra. L'última vegada la vam celebrar en el 2019, amb la pandèmia vam haver de cancel·lar-la una setmana abans de marxar cap a Andorra, i són activitats dirigides als nens. Aquesta setmana a Andorra anem amb 40 nens, equip mèdic, infermeria, voluntaris, equip tècnic, i estem una setmana a Andorra amb nens esquiant, anant amb motos de neu, fent totes aquelles activitats que mentre estàs a la teva habitació de l'hospital penses que no tornaràs a fer, gaudint de l'aire lliure, carregant bateries, tornen carregats de bateries, però també donant espais de respirar a les famílies, no? Perquè tinguin altra, durant una setmana puguin fer altres activitats, es puguin centrar amb els seus altres fills, que moltes vegades no hi ha el temps per dedicar-los.
Abans ens ho explicaves també, que sempre parlem del malalt i sovint oblidem l'acompanyant, uh-huh. No? Sovint oblidem les famílies, que entenc que en aquest sentit són el pal de paller, no?
Per nosaltres és fonamental, sempre ho diem, donem suport als nens i als joves, però també a les famílies, perquè, com deia una mare, si la família està bé, el nen està bé. Si tu et trobes bé, si tu no estàs bé, no pots cuidar, no pots acompanyar ningú. Si les pares, si les famílies, els germans estan bé, és molt més fàcil per a aquell nano també que ho està passant malament en aquell moment.
I ja que ens acompanyeu una tarda com aquesta, i durant l'any feu activitats de tota mena, perquè és que no pareu des de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, sinó només cal entrar al web i veureu tot el serial d'activitats que fan. Ara s'acosten temps nadalencs, uh-huh. I em munteu, com cada any, des del 2011, si no recordo malament, correcte, una de grossa, que és el Christmas Market Solidari.
Sí.
Què és això?
Per nosaltres el Nadal ja va començar a l'abril, quasi.
Déu-n'hi-do.
Abril, maig, ja comencem a preparar coses. Sí que ja portem amb temps nadalenc una estona. Sí, celebrem el Christmas Market del 24 al 26 de novembre a Casa Capell, a Barcelona, a Rambla del Prat, crec que és 27, si no m'equivoco.
Allà al costat del Cinema Bosque.
Correcte. I és un Christmas Market solidari que s'ha construït amb una xarxa de voluntaris, famílies, empreses, col·laboradors que aporten el seu granet de sorra per fer-ho possible. Aquest Christmas Market el que fa és tot el que recaptem amb les vendes que tenim en aquest market es destinen íntegrament en els projectes de la Fundació. La Fundació necessita financiació per fer totes aquestes activitats, per aquests equips mèdics d'infermeria, psicosocial, com tu deies abans.
Clar, tot això quan parlem d'un viatge, no? amb nanos malalts de càncer o de malalties greus, estem parlant d'això, d'equip mèdic, de
infermeria,
tot una sèrie de material que necessiten. Exacte. Que els acompanya en aquest viatge, no? I tot això té un cost.
Exacte, tot té un cost, igual que, no, que tota l'estructura de la Fundació, doncs donar suport a psicosocial, donar suport mèdic i infermeria, però també les activitats, a l'equip, al personal, i els pisos d'acollida que tenim per les famílies desplaçades, beques que donem perquè es formin, ens continuïn formant pediatres i que el dia de demà tinguem oncòlegs i hematòlegs pediàtrics aquí a Catalunya, tot aquest estructura s'ha de sostenir, i ho fem d'una manera, bueno, com molt bé dius, amb el Christmas Market, amb xocolata que tenim ara per la venda també de Nadal, xocolata per la vida, o amb sopars solidaris, i evidentment també amb finançació pública.
El Christmas Market, que em deies per què servia, però què hi podem trobar, si hi anem?
Podeu trobar coses meravelloses fetes a mà, molt, molt producte handmade, fet per els nostres voluntaris, per les famílies també, producte natural per decorar la casa, fer corones, centres de taula, tot és exclusiu perquè ho fan la nostra xarxa i no ho trobaran en un altre market. És un market molt especial, fet amb molt de carinyo, i també és un punt de trobada per tots nosaltres, no? És el moment en el que venen voluntaris, famílies que fa molt de temps que no veiem, professionals que estan vinculats a la Fundació. És un lloc de trobada, i a més també fem activitats on poden venir, doncs, des de pintar cares a Lego, farem també tallers de centres de Nadal, no s'ho poden perdre, han de venir.
Parlàvem de tot plegat, també de la força dels voluntaris amb una fundació com la Fundació Enriqueta Vilavecchia, i em deies, preparem també formació per pediatres, etcètera, etcètera, però que els voluntaris també reben de formació. Eh?
Indispensable. El nostre voluntariat és un voluntariat molt maco, és un voluntariat molt divertit també, però també molt dur i d'alt impacte emocional. Els voluntaris han d'estar preparats i passen per una, tota una protocol on hi ha una entrevista, on hi ha formacions, on hi ha molt acompanyament per part de la coordinadora de voluntariat i de tota la fundació, perquè com molt bé deies abans, són el nostre pal de paller i els hem de cuidar igual que cuidem els nens o igual que cuidem a les famílies.
Clar, entenc que vulguis o no, un cert vincle acabes construint, no, amb la criatura?
Sí, però hem d'establir també uns límits, però evidentment no som robots, treballem amb nens, treballem amb famílies, però és igual que una metgessa, no?, amb el seu pacient, o un profe amb els seus nens, no? Hem de crear aquest vincle, però saber fins on podem arribar. També per protegir el voluntari, perquè, com et deia abans, és un alt impacte emocional el que reps fent aquest voluntariat, i tot i que, com molt bé diuen tots els voluntaris, reps molt, ells donen moltíssim també, i els hem de cuidar i els hem de protegir. Per això posem aquests límits, no?, aquesta protecció, perquè no es sobreimpliquin i no sigui també perjudicial per ells.
Parlàvem abans de que aquests voluntaris, entre moltes tasques, fan recolzament en els tràmits burocràtics, i volia preguntar-te si tot plegat, és a dir, a la suma ja d'una malaltia tan dura com és el càncer, com és qualsevol malaltia greu, etcètera, etcètera, per un infant, la burocràcia a dia d'avui segueix sent massa?
Tenen l'acompanyament principal dels treballadors socials, en el nostre cas, de les treballadores socials. A l'equip tenim tres meravelloses treballadores socials que els acompanyen, els guien, els expliquen el que calgui perquè aquests tràmits siguin menys feixucs. Fan molta altra tasca els treballadors socials, no només els tràmits. Però sí que és veritat que de vegades hem de fer acompanyar una família i pot anar un voluntari a acompanyar-lo.
A part del Christmas Market, que ara en parlàvem, si algú ens està escoltant i diu, ostres, jo és que vull ajudar la Fundació Enriqueta de Vilavecchia, vull ajudar aquests nens, aquests joves a tirar endavant, com ho puc fer?
Tenen moltes maneres de col·laborar, com bé deies, entreu a la web i veureu tot el que poden fer. Hi ha gent que econòmicament no pot col·laborar, poden ser voluntaris. Tenim la xocolata per la vida, que per 2 euros pots emportar-te una xocolata boníssima, sense sucre, meravellosa, però a més estàs contribuint i posant el teu granet de sorra. Pots venir al Christmas Market per veure totes les coses xules que fem, per conèixer també l'equip, perquè estaran els voluntaris també, estarem nosaltres, i ens poden conèixer i els hi podem explicar de primera mà el que fem. Evidentment amb donatius, a través de la web tenim Bizum, tenim transferències i qualsevol dubte a través de la web, i tota col·laboració és benvinguda. A vegades hi ha gent que ens diu, és que no puc col·laborar amb més d'un euro, 2 euros, tot suma, i al final entre tots ho fem possible. No es tracta de grans donacions, es tracta de col·laborar cada un a la mesura que pugui, amb el temps o amb diners o com puguis.
Clar, jo sempre vull anar avançat, però ara em parlaves de la xocolata, parlàvem del Christmas Market, després què ve?
El que calgui, Sant Jordi, inventarem alguna cosa, no parem mai, sempre fem sopar solidari, obres de teatre amb la Cubana, per exemple. Sí, sempre intentem reinventar-nos, sempre intentem fer coses també divertides, no només un acte d'actuació pur i dur, no?, que de vegades és una mica més fred, sinó coses també que aportin i que no només sigui rebre, sinó també donar a nosaltres.
Arantxa de Lara, responsable de l'àrea assistencial i de voluntariat de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, moltíssimes gràcies avui per venir a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Val molt la pena escoltar-vos.
Gràcies.